Continguts en xarxa.
Us dic.
Jo us volia dir... Si volguéssiu...
Aneu. Aneu-vos-en de seguida.
Si voleu. Eh que sí? En voleu dues? Us en dono dues.
No, no! Aneu. Aneu-vos-en.
Quantes, doncs? Totes? Les voleu totes?
Amb aquest fragment comencem el cinema a la xarxa d'aquesta setmana. Víctor Alexandre, benvingut.
Gràcies, Clara Verdagí. Com estem?
Molt bé, contenta de sentir-te una setmana més i amb la curiositat de saber, doncs, quin fragment, quina pel·lícula acabem d'escoltar?
Doncs mira, aquest fragment que hem escoltat pertany a la pel·lícula Solitud, de l'any 1991, de Romà Guardiet, que van protagonitzar Homero Antonucci, Núria Cano, Albert Vidal, Pep Tosar, Carme Samsa i Jordi Figueres, en fotografia del gran Tomàs Pla de Vall i música de Toni Xuclà. Ja hem parlat a vegades de Tomàs Pla de Vall.
Uh-huh. Li vam dedicar un cinema a la xarxa.
Exacte, li vam dedicar un cinema a la xarxa. Hem començat amb Solitud perquè és una adaptació de la novel·la de Víctor Català, de Caterina Albert, i és que avui dediquem aquest cinema a la xarxa a clàssics literaris catalans que han estat portats al cinema. No es pot dir que el cinema català hagi tingut gaire falera per adaptar les seves grans novel·les, les grans novel·les del país. Més aviat s'hi ha posat una mica d'esquena, que és justament el contrari del que fan gairebé totes les cinematografies del món. És a dir, adaptar i difondre els seus propis clàssics. Mm-hmm. Aquí, en canvi, tendim a pensar doncs, que tot el que ve de fora sempre és millor. I per això no ens ha d'estranyar que una novel·la universal com Solitud, que Caterina Albert va escriure el 1905, hagués d'esperar fins al 1944, és a dir, pràcticament 40 anys, per ser portada a la pantalla. Aquella primera versió, però, no va ser la que ara hem escoltat. Aquella estava dirigida per Miquel Iglesias i era una versió molt lliure que es va estrenar no amb el títol de Solitud, sinó amb el títol d'Adversitat, en ple franquisme. Uh-huh. I ves per on? Van haver de passar 47 anys més, perquè se'n fes una altra adaptació, aquesta vegada en color.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, és així. Una altra gran obra de la literatura catalana, portada al cinema, és Maria Rosa, d'Àngel Guimerà. Maria Rosa és una obra teatral que es va estrenar al Teatre Novetats l'any 1894, amb una actriu avui oblidada, que es deia Concepció Ferrer, i amb dos famosos, en aquella època, dos famosos enrics, que era Enric Borràs, hi ha un teatre a Barcelona que porta el seu nom, fent de Marçal, i Enric Guitart, fent de Calau. Cinematogràficament parlant, Maria Rosa ha tingut més sort que Solitud. I l'any 1907, en Fructuós Gelabert, un pioner del cinema català, va fer-ne una versió curteta, que amb prou feines arribava als 20 minuts. Clar, sintetitzant Solitud en 20 minuts, doncs, és poca cosa. I l'any 1913 se'n va fer una altra versió doblant-ne el metratge. És a dir, que si en Fructuós Gelabert havia fet una versió de 20 minuts, doncs va fer una altra que durava el doble. I el 1916, no ho diries mai, en Cecil B. DeMille, el famós Cecil B. DeMille, dels 10 manaments, etc., sí, va rodar la seva pròpia versió nord-americana amb una grandíssima estrella de l'època que es deia Geraldine Farrar. L'actriu Geraldine Farrar, avui dia no la coneix ningú, però en aquell moment era molt famosa, que tenia en aquell moment milers i milers i milers de fans. La pel·lícula era muda, estem parlant de l'any 1916, encara no hi havia cinema sonor, i s'acostava a l'hora del metratge. Arribava cap als 60 minuts, s'apropava als 60 minuts a l'hora. I després ja van venir les versions sonores. Una va ser el 1944, estem parlant de Maria Rosa, va ser el 1944, de Florian Rey, i un altre el 1946, aquesta era argentina, de 77 minuts, i un altre el 1964, d'Armán Moreno, de la qual sentirem un fragment. Malauradament, no podrem escoltar la versió catalana, perquè no està disponible, és així, cosa que demostra, a més, la immensa precarietat i anormalitat en què viu la llengua catalana. Els dos protagonistes d'aquesta versió de Maria Rosa van ser Núria Espert i Paco Raval.
Maria Rosa, hace tiempo que quiero hablarte.
¿De qué?
No es nada fácil de decir, al menos para mí. Quiero hablarte del aprecio que siento por ti.
Ya sé que me aprecias, Marsal. Eres un buen amigo.
Pero es algo más.
No sigas.
¿Por qué?
Porque Andrés está por en medio.
Andrés ha muerto, María Rosa. Hace mucho tiempo que ha muerto.
Hace mucho tiempo que le quiero.
Aún no te lo he dicho todo.
Es que no quiero escucharte, Marsal. Tú y yo somos amigos. Buenos amigos. Solo eso.
Al diablo con la amistad. Por su culpa me estoy consumiendo desde que te conozco. Por su culpa he tenido que verte sin poderte mirar, sin poderte hablar, disimulando siempre, años y años. Es que no lo comprendes, mujer.
Sí, sí que lo comprendo. Pero solo de oírte me siento culpable. Siento como si estuviera engañando a Andrés.
No se engaña a los muertos.
Eso. No s'enganya a los muertos.
Doncs sí, ja ho has dit tu, és una llàstima no haver pogut escoltar aquest fragment en català, la versió de la pel·lícula en català.
Clar.
Una pel·lícula sí. Que va tenir tantes versions, no?
Sí, sí, clar, sap greu perquè, a veure, sí, és un drama català. L'original és català. I aleshores, clar, la Núria Espert sí, però en Paco Raval no, però jo vaig veure la versió catalana quan es va estrenar, la vaig veure, clar, l'havien doblat perquè hi havia actors que no eren catalans. I aquesta, ja com hem dit, és la sisena versió cinematogràfica de Maria Rosa, vaig al Guimarà, i, això sí, la primera amb un metratge ja normal, d'una hora i mitja, la primera. Sí, és això que deies, és una llàstima no poder disposar de la versió catalana perquè a més es dona la circumstància que Maria Rosa va ser una de les primeres pel·lícules que el règim franquista va permetre que, a veure, atesa la seva categoria de clàssic, doncs pogués ser estrenat en versió catalana. Sí, no es podia fer, clar, no es podia estrenar pel·lícules en català. Però si tenia una característica especial com aquesta, així aleshores se'n van fer algunes, molt poquetes, molt poquetes. I això sí, la gent hi va anar massa a veure-la, perquè clar, és que veure una pel·lícula en català era tot un esdeveniment en aquell moment. I un altre gran clàssic català és l'obra també d'Àngel Guimerà, Terra Baixa, estrenada 3 anys després de Maria Rosa, el 1987 al Teatre Romea de Barcelona i portada al cinema en diverses ocasions. Aquesta s'ha portat al cinema moltes vegades, tant a Catalunya com en altres països. El primer, tornem a parlar de la mateixa persona, va ser Fructuós Gelabert, el pioner, l'any 1907. I després ja van seguir cinematografies estrangeres, com Argentina, que en va fer una versió el 1913, als Estats Units, que van fer una versió de Terra Baixa el 1914, Alemanya, que en va fer dues, un el 1922 i un altre el 1944, aquesta segona vegada ja sonora, la primera era muda, la segona sonora, aquesta segona dirigida per Leni Riefenstahl, i Mèxic, que en va fer una el 1950, que és molt bona, La veritat és que la versió mexicana és molt bona. I les versions catalanes són del 1982, de Mercè Vilaret, i del 2011, d'Isidre Ortiz. I aquesta última, la d'Isidre Ortiz, del 2011, serà la que escoltarem interpretada per Marina Gatell, que feia el paper de Marta, i Joan Pera, que feia l'ermità.
I saps per què t'estimo tant, jo?
Qui és el festejador de la Marta? Qui és l'home que volia entrar per la finestra a la nit del casament? I ell ho vol saber per matar-lo. I jo no sé què respondre-li.
Us ho ha dit Tomàs, que volia matar-lo?
Marta!
No,
Marta!
No, Marta, no, no,
no, no, t'has tornat boig!
Sí que sóc, sí que boig! I tinc fam i set, com ho diguis tot, si no, tu mateix!
No, no,
pregunta-ho al Xeixa.
Va agafar per la cintura i li va demanar al pare. Què volia? I el pare va dir que una caritat, i jo vaig dir no, una caritat, no. Treballar força. Llavors ell em va agafar i se'm va seure als seus genolls. Que jo tenia 14 anys i ell gairebé 30. I des d'aquell dia el pare em va fer moliner. A mi...
Aquesta pel·lícula tenia també altres cares conegudes, no?
Sí, 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 a banda de la Marina Gatell i del Joan Pera, doncs, perquè Joan Pera no era pròpiament el protagonista, era molt, és conegut, però hi havia més. Aquesta versió cinematogràfica de Terra Baixa estava interpretada per Ernest Villegas en el paper de Manelic, Francesc Corella, que feia de Sebastià, Marina Comas, que feia de Nuri, Roger Casamajor, de Xeixa, i Mercè Arànega, que feia de Pepa. I l'Àngel Guimarans va llegar obres universals, aquesta és la veritat, obres que han estat traduïdes a diverses llengües i que, com és lògic, doncs, el cinema internacional doncs, ha fet seves, ja ho hem vist. Però, tornant enrere, deixant el segle XXI i tornant a la darrera etapa de l'època franquista, un dels poquíssims films que el règim va permetre també tirar endavant en català, cosa estranya, va ser Laia. Laia, de Salvador Espriu. Però, això sí, amb moltíssims problemes, fins al punt que el rodatge va anar d'un pèl que no es pogués acabar. El director era Vicenç Lluc i el programa va patir sangsu i llàgrimes per tirar endavant el projecte per interferències dels productors. De fet, va ser un miracle, però un miracle que es pogués fer la pel·lícula. I, curiosament, malgrat el temps que ha transcorregut, continua sent una pel·lícula encara que té molta, molta força. El personatge de Laia l'interpretava Núria Espert, també, i com havia passat amb Maria Rosa, va tornar a tenir Paco Rabal com a company. Aquí també hi apareixien Daniel Martín, Julieta Serrano, Nadala Batista, Josefina Tàpies, Elisenda Ribas i Pep Torrents, i el productor era Armand Moreno, que era la parella de Núria Espert, que, com hem dit, l'havia dirigit a Maria Rosa. I el vestuari era de Fabià Puigcerver. És a dir, que hi havia molta qualitat en l'equip de rodatge. La novel·la de Laia, la novel·la Laia de Salvador Espriu, la va escriure, ell, Espriu, la va escriure de molt jove, el 1932, i 40 anys després es va fer una versió, la versió cinematogràfica, que és la que nosaltres hem escoltat. Que ara escoltarem. Ara sentirem la veu de Núria Espert, perdó, que hem escoltat i que ara sentirem la veu de Núria Espert, feta... Sí, perquè parlem de la Núria Espert, surt tota l'estona ella.
Sí.
La sentirem en una entrevista feta per Àlex Gorina, a TV3, en què ell explica la complexitat del seu personatge, del personatge de Laia, en aquesta pel·lícula. I tot seguit tancarem aquest cinema a la xarxa, després d'aquest fragment de veu d'ella, escoltant un petit fragment de la banda sonora de la versió teatral d'un altre gran clàssic literari català com és Vida privada, de Josep Maria de Sagarra, estrenada al Teatre Lliure el 2010. És a dir, primer Núria Espert, parlant de Laia, de Salvador Espriu, i després la música de Vida privada, obra gegantina, de Josep Maria de Sagarra.
I que... sobretot es defineix pel que no fa, diguéssim. Ja en la petita narració de l'Espriu, es defineix pel que no fa. Ell no li posa cap adjectiu, però tot el que no fa és ser una dona qualsevol, no? És ser com les altres dones. és de que sempre està a part, és que no parla, és que no,
no plora,
plora, és que no opina, és que no diu, és tot el que no fa, el que converteix en aquest caràcter una mica en un caràcter extremadament fort, no? La manera en què camina, com puja per aquelles pujades tremendes amb el ciri, la determinació, una determinació que no ha explicat, que no li explica l'espectador, però que tothom comprèn. Sí, és un personatge molt, molt interessant, la veritat.
Continguts en xarxa.